Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri. Amb Francesc Mauri.
Meteo Mauri, programa 647, 18 de juny del 2026 i Sant Tornem-hi. Això és el dia de la marmota, 2003, calorada històrica per Sant Joan, 2022, 2025, i aquest Sant Joan torna una calorada. No sabem si històrica o no, a priori no ho sembla, però de les que faran seguidors de l'escalfament global. Ara en parlarem. De moment, entrevista llarga, dilatada, parlant de biogàs, bioenergia de la mà del grup Grinyó. Adeu als envasos monodosi, allar A+ i consum responsable. I amb Mobilitat Green, empresa i comerç A+, farem sobretot una entrevista social pujant amb bicicleta adaptada al Kilimanjaro. Així d'original serà aquesta secció. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, som a Facebook, som a la xarxa X i, evidentment, estem aquí, al 3Cat Info.
Quin temps ha fet?
Els darrers 8 dies venen capitalitzats per la calor intensa, una calor que no ens l'hem tret de sobre, de cap manera, una calor molt per sobre de la que toca per l'època de l'any. Estem ben bé arrodonint uns 5-6 graus per sobre dels valors que serien habituals en aquesta època de l'any, de mitjana. Per tant, una calor que ha estat la protagonista els últims 8 dies i també alguns ruixats o tempestes de tarda a diversos observatoris pirinencs i fins i tot prepirinencs.
L'entrevista.
José Luis, anem cap al biogàs.
Un tema punyent, interessant, no? I que a més està creixent i que tothom en parla. El sector de les renovables, que està cridat a ser protagonista, que encara no ho és, que té uns... n'hem parlat moltes vegades, no? Jo crec que és un... en el mix energètic, aquesta tecnologia hi ha de ser-hi, no? I a més dona solució a moltes coses, no? O sigui que...
Jo sempre dic, clar, Catalunya, ho saps, ho expliquem constantment des del 2012 en aquest programa, novembre del 2012, 3.000 entrevistes. Llavors les xifres eren diferents. Ara, el primer sector econòmic del país és l'agroalimentari amb un 20% del PIB català. El turisme és, entre cometes, només un 12%. Clar, l'agroalimentari... vol dir porcs, vol dir, evidentment, residus, vol dir... I, en definitiva, som un país potent amb bioeconomia.
No, fixa't, i a més ara amb una solució que fins ara no teníem. Jo recordo la meva gravació del capítol del Ter, per Riu Avall, per la sèrie de TV3, que vam dedicar a la gestió dels purins, de les dejeccions ramaderes. 2005, 2006, no sé si eren aquests anys. I va sortir un projecte de la Universitat de Vic que deia que uns digestors per intentar treure profit i deixar de contaminar els aqüífers perquè l'abocament als camps ja estava superat.
Imagina't.
Imagina't, i en aquell moment, bueno, semblava una cosa surreal. Mira.
I mira.
Avui dia el que tenim, no?
per parlar-ne sobretot, amb molt fonament científic de com funciona tot plegat, Miquel Torrente ens acompanya. Ell és director de bioenergia del grup Grinyó. Miquel Torrente, bona tarda.
Bona tarda, Miquel.
Bona tarda.
Escolta'm, explica'ns com si ara mateix no tinguéssim ni idea del què és una planta de biogàs, sense entrar en la seva evolució tecnològica, és a dir, què fa?
Doncs podríem dir que una planta de biogàs quasi no fa res. Perquè,
caram, doncs bona tarda, moltes gràcies, Miquel Torrente.
És un procés absolutament natural, un procés que es dona de manera totalment, diguem-ne, autònoma, es donaria sense la intervenció humana, perquè de fet se n'ha donat. El petroli, el gas natural mineral, tot això, és el mateix procés. O qualsevol matèria orgànica, en absència d'oxigen, hi ha unes bactèries que comencen a descomposar-la, i aquestes bactèries, una de les coses que fan és produir metà. I el metà és el que nosaltres coneixem amb el biogàs, com biogàs. És el metà que produeixen aquestes bactèries quan degeneren el material orgànic. I és una cosa que, a part de que passa des de fa milers d'anys, quan es va quedar matèria orgànica atrapada, que és el que coneixem, petroli i gas natural, com també fa milers, 2.000, 3.000 anys, els xinesos i els indis ja ho sabien, que això ocorria, i ho fèiem servir per il·luminar-se, per escalfar-se, per cuinar. O sigui, hi ha referències a sistemes molt rudimentaris de digestió anaeròbia, que és el que en diem, digestió anaeròbia. I això el que hem fet nosaltres des del segle XIX és anar millorant-ho, estudiant-ho, per arribar a tenir un control i fer-ho d'una manera òptima i el més eficient possible, no? Per això dic que és com no fer res, però bueno, sí que fem moltes coses realment, no? Però que no és una cosa, diguem-ne, complicada.
Escolta'm, hi ha moltíssima i molt d'interès, moltíssima expectativa davant d'aquesta font d'energia, perquè esdevé finalment una font d'energia que podem dir que és renovable, no? I que és
totalment, que
és neta en principi, no? És a dir, que el que genera com a residu, vosaltres, o sigui, el que genera com a residu una planta de biometà o de biogàs, després es pot tractar, no? És a dir,
sí, quan parlem de plantes de biogàs, tot depèn del residu que faci servir.
D'origen. Costa d'una miqueta, Miquel.
Quan parlem d'una planta de biogàs, tot depèn del residu o de la matèria prima que faci servir per generar aquest biogàs. Des de països que fa molts anys van apostar i ho estan deixant perquè no és eficient per als cultius energètics, és a dir, es cultivaven...
El blat de moro...
Correcte, i es competia, això es va veure que no funcionava, perquè arribàvem...
La crisi de les tortites a Mèxic.
Correcte, arribàvem a situacions una mica...
Sí, a competir amb l'aliment.
Correcte. Una cosa que el nostre país mai va apostar per això, és una cosa que vam ser, diguem-ne, avançats amb això, perquè de seguida es va veure que això no era la manera de treballar, i ara s'ha vist que efectivament és així. I depenent d'això, tu tindràs que aplicar uns tractaments o uns altres. El que sí que està passant avui en dia és que cada vegada més ja no parlem de tractaments per eliminar els residus o el que et queda, el digestat, el famós digestat, sinó el que fem és tractaments per valoritzar aquests residus, per tancar el cercle. Llavors convertim una planta de biogàs en una mena de biorefineria, que és exactament el mateix. Torno a l'exemple del petroli.
Dels fòssils.
El que fan les refineries fòssils. Al final agafen un petroli, que és un element viscós i podria ser un residu, i van separant tot el que poden aprofitant i fan querosè, fan benzina,
fan nafta,
fan matèria prima per fabricar plàstics, i al final quasi no els hi queda res.
Zero, sí, sí.
Una mica el que estem buscant nosaltres ara és això. De fet, nosaltres, amb els nostres projectes a la casa, el primer que fem és aprofitar el CO2.
Perquè el més important, que això sí que és determinant perquè la gent ho entengui. Tu n'has parlat que abans, en un principi de la tecnologia, es feia servir conreus energètics, no? Que és aquest impacte que va generar. Això vol dir que es pot fer biogàs a partir de residus?
Qualsevol residu orgànic genera biogàs. Vulguis o no.
Inclòs la matèria orgànica.
Clar, vulguis o no, és a dir, sí.
Correcte. Inclús la matèria orgànica dels RSU, dels residus sòlids urbans.
Absolutament.
El que posem al contenidor marró perquè la gent ens entengui.
Correcte. Això fa biogàs. I com he dit, vulguis o no, perquè si l'acabes dipositant en qualsevol lloc, per exemple, amb els abocadors, els abocadors produeixen biogàs. I en principi no es volia fer això, no és un efecte desitjat. Ara l'aprofitem i en traiem benefici i minimitzem l'impacte que això té sobre l'atmosfera.
Després hi ha comarques com ara Osona, o com ara doncs, l'Alt Empordà, que són generadores de dejeccions ramaderes, de purins, perquè tenen una activitat ramadera.
Pla de Lleida, en general.
Molt important, Pla de Lleida. Fins ara, la gestió que se'n feia d'aquest tipus de residus era aquesta associació amb els agricultors per abonar els camps. Ara hem descobert que això va ser una mala idea, perquè tenim els aqüífers, els lixiviats han arribat als aqüífers i ara tenim un problema de mil parell de nassos. Quina solució dona una planta de biogàs a aquest tema?
Les plantes de biogàs el que fan servir és el purí, té com dos efectes sobre la digestió anaeròbia. El primer és un efecte de dilució, és a dir, nosaltres per treballar en una planta de digestió anaeròbia, això és una mica tècnic, tu no pots treballar amb una matèria sòlida al 100%, en principi hi ha diverses tecnologies, però en principi has de tenir una matèria líquida. Llavors, quan vols, per exemple, digerir el contenidor marró, l'has de diluir amb líquid. Llavors, per no fer servir aigua, es fa servir purí, que és un 90% aigua. Per tant, aquest és la primera utilitat que se li dona. A part, el purí té una petita fracció orgànica també que genera gas.
Val.
Però no és tan important com la que generaríem amb un sòlid, d'acord? Però la segona i més desconeguda és que el purí et permet estabilitzar, fa una mica de buffer de pH. El purí et permet que no variï molt sobtadament el pH.
És un equilibrant.
És una mena d'equilibrant. Això és molt curiós, perquè és molt interessant el que us deia que és un procés natural. Quan nosaltres fem una digestió anaeròbia, hem de posar uns bacteris, perquè són els que fan la feina. Però, clar, tu no hi ha un catàleg de bacteris que puguis anar a comprar i posar al teu digestor. Llavors, el que es fa és que tu agafes el teu residu, per dir-ho així, el barreges, el prepares, el poses a un digestor i llavors agafes bacteris d'un altre digestor, agafes una mica de bacteris d'un altre digestor, els poses al teu digestor i t'esperes unes setmanes o mesos a veure d'aquests bacteris, que és una composició molt...
Quina resposta hi ha?
Quins són els que sobreviuen? Quins són els que millor s'adapten al teu residu? I amb aquests bacteris és com el iogurt o com l'estómac, és a dir, inocules molts bacteris i esperes a veure qui són els que millor s'adapten.
O sigui, tu fas una mena de camps de conreus experimentals.
No, només un. Tu els fiques allà.
Val.
I llavors ells competeixen.
No, però vull dir, en tema, per entendre'ns, t'arribaran purins de diferents tipus, de diferents...
Sí, tu fas la teva composició, però tu agafes...
Ah, d'acord.
Tu fas la teva composició, quan la tens ja preparada per digerir, et falten els bacteris.
Val.
Llavors vas a buscar un digestor que ja funcioni i inocules els teus bacteris.
A mi m'agradaria fer ara un remember. On comença tot? Perquè jo tinc apuntat aquí al guió que els pioners van ser a Collcardús, a Vacarisses, el 2006. Plantes d'aquella mena de fa 20 anys i plantes actuals no deuen tenir res a veure.
No tenen... Aviam, aquí hi ha diversos factors, perquè això que tens apuntat segur que t'ho ha dit algú amb molt de criteri.
Val, segurament. Aleshores, d'on venim i a on som?
Ara el que realment ara està evolucionant molt ràpid a Catalunya especialment, però també a nivell estatal, és el tema del biometà.
Val.
Què és el biometà? Quan hem parlat de biogàs, el biogàs es genera de manera, diguem-ne, fortuïta o natural... Però està molt brut. La paraula no és brut, no és tot energia. El biogàs té la meitat d'energia i l'altra meitat és CO2, que no té cap component energètic. Llavors, el biometà és eliminar aquesta part de CO2, treure-la del biogàs, i llavors el que tens és biometà, que és com si fos gas natural.
D'acord.
Exactament
el mateix.
La mateixa composició química que el gas natural. D'això se'n diu biometà. Això, nosaltres podem dir al grup Guinyó que nosaltres això ho vam començar a fer l'any 2006 amb el biogàs de l'abocador de Vacarisses.
Val.
I això sí que aquí vam pecar massa de massa aviat, perquè nosaltres això ja es feia amb gas de digestió anaeròbia, que és més net, no s'havia fet mai a Espanya amb gas d'abocador, i aquí vam ser pioners. Ens vam trobar que no hi havia normativa per injectar el gas a la xarxa de gas natural, no es podia injectar, i el vam acabar utilitzant per als nostres propis vehicles de gas natural. Teníem una xarxa de vehicles, petita flota de
vegetació. Sí, en aquell moment ja veu començar a ser circulars.
En aquell moment ja vam començar, sí. Efectivament, efectivament. Mm-hmm. I havíem d'explicar moltíssim, perquè la gent veia el cotxe amb la rotulació i deia, però això de biogàs, cotxe amb biogàs, què és això de biogàs?
Què?
I, bueno, i allà va començar una mica tot. Ara ja, afortunadament, això ja s'ha desenvolupat. Nosaltres vam començar amb una tecnologia que era en aquell moment la que estava més desenvolupada per aquest tipus de gas. Ara n'hi ha d'altres que funcionen millor. I ara estem nosaltres en projectes amb altres abocadors per fer això.
Uh-huh. Escolta, Miquel, entenc que tot aquest procés que es genera dins d'un digestor, has dit?
Sí.
Tot això està absolutament controlat, com no pot ser d'una altra manera, i aquí no hi ha fuites, ni hi ha qualsevol tipus de problemes d'impacte. Tot està com ha de ser, no? Regulat. Jo, imagina't que jo visc en un municipi que de cop i volta anuncien que s'instal·larà una planta de biogàs al terme municipal.
Campalans d'Urgell, per exemple.
M'haig de preocupar?
Bé, les preocupacions sempre són positives. Jo crec que les coses s'han de vigilar, s'han de regular, s'han de complir amb els paràmetres que calgui. Jo considero que nosaltres vivim en un sector, que és el sector del residu, molt controlat, estem molt controlats, tenim
bueno, és així.
Jo dedico el 50% de la meva feina a controls, a revisions.
Imagina't.
I jo sempre explico el mateix, quan jo vaig més parlar basant del negoci, sempre tinc que explicar, defensar el negoci, i jo sempre dic el mateix. El nostre interès econòmic és que no s'escapi ni un metre cúbic de biogàs, perquè és com nosaltres...
La fuita.
Correcte. Aquesta fuita nosaltres és que la necessitem i cada vegada més tenim tecnologies i sistemes que asseguren més...
Detecten
primer,
la més
que jo treballi el màxim, les màximes hores a l'any possibles aprofitant aquest gas. I segon, que aprofiti el tant per cent més elevat que pugui d'aquest gas. Per això deia que ara nosaltres, per exemple, un exemple, no? Us he parlat de que hi ha aquesta part de CO2 que no és energètica i que per mi en principi no té cap valor, no? Doncs nosaltres ara el que volem fer és aquesta part que no té valor energètic captar-la, és a dir, quan separo el metà del CO2 per tenir biometà, aquesta part que separo i que teòricament fins ara no s'aprofitava, s'enviava a l'atmosfera, pues capturar-la i tinc un CO2 renovable. Tinc un CO2 renovable...
Per molts processos.
Per tots els processos de conservació, de... Bueno,
alimentaris.
Alimentaris, etcètera. I això, però això, què vol dir això? Que no tiro res a l'atmosfera. És a dir, abans sempre s'escapava una petita part que està regulada, el màxim que pot escapar-se de matar amb aquest flux de CO2, ara ja no se m'escapa res. I a més, l'aprofito, o sigui, a part de que aprofito el CO2, aquest 1% de matar que se'm podia escapar, jo el torno a aprofitar.
És a dir, podem dir que és una tecnologia segura?
Totalment. Jo crec que és una tecnologia que... Estem parlant d'una tecnologia que a Alemanya, per exemple, ja fa més de 40 anys que funciona amb milers de referències, milers de plantes de referència.
I que dona solució a un problema que aquest sí que era un problema important, que era la gestió dels residus orgànics.
És que dona solució a això. Dona solució al tema de que es buidin les zones rurals, perquè és una indústria tecnològica, és una indústria
puntera
local... Perquè necessita... No pots enviar el residu a 600 quilòmetres. L'has de tractar on es genera. Per tant, generes una xarxa local de tractament tecnològic, de valor. Ara, per exemple, estem amb el tema del biometà, estem entrant en temes de mercats secundaris, de futurs, de mercats de crèdits de CO2. És a dir,
sí.
És a tots els nivells d'econòmics, d'activitat, té interès. I té impacte. Vull dir, trobo que... Ja, clar, jo parlo una mica de manera apassionada, porto molts anys amb això i crec molt en això, però és que realment entenc que avui en dia s'hagi desenvolupat una petita resistència perquè nosaltres venim d'on venim. Nosaltres fa 10 anys hi havia molt poques plantes. Uh-huh. Ara parlem de que plantes de biometà a Espanya hi ha 23 funcionant.
Quantes hi ha a Alemanya?
Crec que l'última vegada que ho vaig mirar hi havia 3.000.
Oh.
Per tant, clar... Allà ningú es plantejaria això. No estem parlant d'una nuclear, no estem parlant estem parlant d'una planta que ha de ser petita, dimensionada d'acord amb la seva àrea d'influència, però comparat amb una nuclear és molt més
clar, estic llegint-me de dalt a baix i constantment el guió i, clar, les estacions depuradores amb tot el que són... Clar, hem de depurar l'aigua... Per tant, correcte, hi ha tota una sèrie de residus.
El fang de depuradora.
El fang de depuradora.
Un residu molt especial.
Clar.
Totalment, totalment.
I tot això és circularitat.
Home, i tant. Perquè la gent que ens està escoltant ens entengui, entengui on està el debat, Miquel, el que tenim és una tecnologia que dona solució a un problema ambiental i que, a més, garanteix l'accés energètic amb una font renovable, que és el que estem intentant per descarbonitzar els processos industrials. La prova és que moltes grans companyies energètiques estan apostant i han anunciat pools al sud d'Espanya. Vosaltres, des de Grinyó, aposteu fort per aquesta tecnologia? Teniu confiança de que això serà... No hi ha el futur, sinó que ja és gairebé el present?
Sí, absolutament, perquè nosaltres... Jo dic, sempre dic una cosa, i és que mentre nosaltres siguem èsers basats en el carboni, hi haurà biogàs.
Bueno, perquè el carboni és vida.
Correcte, perquè el carboni és vida. Si hi ha carboni, hi ha biogàs. I llavors la circularitat es tanca amb el tractament del residu orgànic i aprofitant aquest... Per nosaltres és el que ens ajuda a tancar el cercle.
Has estat molt prudent quan t'he fet la pregunta de si què passaria si posessin una planta de biogàs al meu municipi, si m'hauria de preocupar. Has estat molt prudent. Entenc que aquesta desconfiança, que és natural i que crec que forma part d'una resposta, no?, davant de la novetat, d'entendre, ei, què és això? Vosaltres ja ho heu explicat per activa i per passiva, és a dir, ja heu demostrat que aquestes plantes, que aquests equipaments, el territori no causen petjada. Finalment, això acabarà sent tan natural com a Alemanya, no? És a dir...
Alemanya, França, Itàlia, sí, no només sí. Alemanya. Jo insisteixo, crec que la millor manera de defensar una cosa és convidar la gent que ho conegui i que s'interessi i que ho estudiï.
Ho feu?
És, per això estic aquí, no? Jo m'he dedicat molt de temps a navegar per tot arreu, intentant explicar, sent didàctic. No, és aquesta reacció, jo insisteixo, és una reacció a la novetat, perquè tots aquests projectes han desembarcat de cop.
Hi ha qui es queixa, Miquel, per exemple, de la pudor. Jo crec que eren plantes d'antiga generació.
Aquesta de Vic, que va ser una de les primeres que es va muntar, sí que tenia aquest problema. Era evident. Era olfactivament evident. Però ara ja no.
El tema de la pudor és un tema molt sensible per tots els residus, no només per les plantes de biogàs. Llavors, quan parlem de la pudor sobre el biogàs no fa olor.
No, una planta de compostatge fa molt més.
No, però és que el biogàs no fa olor. El gas natural no fa olor. Li afegeixen l'olor.
S'afegeix per seguretat.
Per seguretat. Vull dir, no...
Sí, sí.
El residu sí fa olor. Llavors, nosaltres hem treballat amb això molt, amb els abocadors. Nosaltres gestionem molts abocadors de fa molts anys i hem après a controlar això. Però, insisteixo, moltes vegades necessitem que la gent ens digui fa mal olor, per mirar què passa i poder corregir-ho. I hem vist, hi ha moltes experiències en aquest sentit de moltes indústries que desenvolupen sistemes d'avís de la gent, perquè jo no puc tenir un nas artificial. Necessito algú que m'avisi. I quan t'avisen, dius... Sí, és veritat, ha passat això, ha passat allò. Vull dir, no vull negar la major amb això, però...
No.
Però
sí.
Insisteixo que jo dono un vot de confiança amb la gent i la gent té dret a manifestar-se. Ara, per exemple, a nivell estatal es parla d'una cosa nova per mi, que porto 20 anys, que és la llicència social. La llicència social és quan tens un projecte, pues, si està llicenciat a nivell social. És a dir,
si socialment és acceptat.
L'accepta. Uh-huh. I això com es fa? Informant.
Explicant.
Uh-huh. Perquè,
per obtenir aquesta llicència.
Per obtenir,
que és tan important
llicència
com l'ambiental. Mira el que et dic.
Correcte. Que és un concepte, que no existeix un paper que digui això. És un concepte.
Però és important. Uh-huh.
I
s'ha de fer molta pedagogia i s'han d'explicar aquests processos que són una solució, però hi ha gent que no ho entén com
correcte,
una solució.
Però, insisteixo, s'ha de fer que la gent comprengui, entengui i informant i explicant.
Escolta, Miquel, veient una de les línies de la informació que tinc aquí, sorprenent, ara mateix hi ha alguns projectes com Camp Mata o Parc de l'Alba. Camp Mata amb 70 gigawatts hora, Parc de l'Alba 12 gigawatts hora. estem parlant d'una potència realment...
Sí, sobretot Can Mata és un projecte gran perquè és un abocador gran, llavors té molt d'avió.
Can Mata és el dels hostalets de Pierola?
Sí, correcte.
D'acord, és el més gran de Catalunya, oi, crec?
Si no és el més gran, serà el segon més gran.
Val, sí, estem a dalt de tot.
Del top 3, sí. No, val. No, jo crec que és molt positiu que... Perquè al final... fins ara el que es feia amb el gas abocador era cremar-lo per fer electricitat. Uh-huh. Està bé, perquè al final està substituint una electricitat que si no l'has de fer amb un amb un combustible fòssil. Però des de fa uns anys se li està donant un valor al biometà, el fet de que és molt fàcil fer electricitat renovable, entre cometes. Solar, eòlica, hidràulica, és relativament fàcil i la fem des de fa molts anys. És molt més complicat substituir gas natural. Tenir un gas natural renovable és molt complicat. Uh-huh. És més difícil. A més, és millor, perquè el pots emmagatzemar. L'electricitat no la podem... Ara hi ha el tema de les bateries, però bueno, també tampoc és que estigui
necessiten,
amb capacitat.
Necessiten uns anys...
Llavors, el gas és emmagatzemable. No sé si sabeu, les primeres xarxes energètiques... la primera il·luminació a Barcelona es va fer amb gas. Les primeres xarxes energètiques eren amb gas.
Vull dir, gairebé, ja tot seguit va venir Pere Duran Farrell allà al portal de l'Àngel.
Correcte.
Després de...
Sí.
No, és una de les indústries històriques...
Correcte. La primera.
De referència... No Catalunya, Espanya de referència a Europa.
Correcte.
Evidentment.
Correcte. Doncs el gas és molt més fàcil de gestionar que l'electricitat. Però va tenir fa un any ens vam quedar a les fosques per un tema al final tècnic de gestió. Tècnic de gestió. Molt més complicat. Llavors, per això hi ha tant d'interès ara mateix. Hi ha una llei que sortirà imminent que ara s'obligarà a les grans empreses a tenir un percentatge de consum renovable de gas. Renovable.
Uh-huh.
I això ha fet que ja augmenti molt l'interès amb el gas. I a Espanya, que com dic, tenim 23 plantes, quan a Alemanya hi ha 2.000 o 3.000, fa que això és una onada de projectes molt difícils de gestionar que genera problemes. El primer problema és aquesta resistència social, perquè de sobte te sents abrumat de la quantitat de projectes que arriben.
I en aquesta perspectiva de desenvolupament d'aquesta tecnologia, el grup Guinyoc com està? És a dir, en quina situació esteu ara en aquests moments?
Jo crec que estem en una bona situació, sobretot per la nostra història, no? Perquè vam començar... O sigui, ara potser començarem a revertir o a beneficiar-nos d'aquesta precocitat que nosaltres vam tenir amb el tema del biometà fa tants anys. Jo ara em trobo que amb els projectes el meu equip en sabem molt. Vull dir, no ens han d'explicar des del principi res. I llavors això ens ha permès encetar... Doncs ara mateix tenim 5 projectes en marxa, de cop, bàsicament. L'altra empresa potser hauria d'anar un per un i nosaltres tenim aquesta capacitat i, com he dit, apostem molt fort per això perquè ens ajuda totalment a tancar el nostre cercle.
Has dit que una de les aplicacions és substituir el gas natural com a combustible. Això significa que el biogàs i el biometà es poden tenir aplicacions en temes de transport...
Totalment. Sí? És intercanviable, és el mateix. Uh-huh. És químicament
transport marítim, inclús transport aeri, és a dir, tu creus que això arribarà?
No conec cap avió que funcioni amb gas natural, però...
Dins d'aquesta...
Tècnicament podria ser possible.
Clar, és que aquests processos s'hauran d'arribar.
Aviam, José Luis, els que som molt, molt, molt defensors, com jo mateix, o tu, etcètera, de les renovables, doncs la solar, eòlica, etcètera, saps, Miquel, que el sistema elèctric s'ha d'equilibrar.
Uh-huh.
I ha de tenir un equilibri que el 28 d'abril de l'any passat
no va ser.
Uh-huh. I sabeu perfectament que si es tanquen les nuclears, que sabeu que tenen un cost de renovació, fins i tot les noves altíssim, aquest sistema s'ha d'equilibrar d'alguna manera. I les bateries, tot i que comencen a entrar amb moltíssima força, doncs, evidentment, arribaran quan arribin. A partir d'aquí, el gas, com més renovable sigui i més de proximitat sigui, és un valor estratègic de primer ordre.
Per això aquí s'ha de fer el que estem fent avui, no? Aquí explicar aquesta tecnologia, perquè aquesta resposta que han tingut les plantes de biomatà o les plantes de biogàs no les van tenir les plantes de cicle combinat quan van anar al territori. Tothom va entendre que allò era una tecnologia segura, que darrere hi havia companyies amb expertís i que, en canvi, hem de superar aquesta situació per aquesta llicència social que parla el Miquel i que jo crec que és fonamental. I és molt important aquesta feina que fas divulgativa, d'explicar que això ha vingut per ser una solució, no un problema, i que, a més, d'aquí uns anys direm, caramba, doncs és cert, tenien raó, no? Finalment, però jo estic absolutament convençut de que el biogàs finalment en el mix entrarà amb força. La prova és que hi ha grans companyies que estan apostant, s'ho estan jugant tot, no? És a dir, que tu també entenc que ara teniu aquest... Ho trobes com un entrebanc, aquesta llicència social, no, o una oportunitat?
No, jo crec que és un... Insisteixo, si tu vas a casa d'algú a fer alguna cosa, hauries d'explicar el que faràs.
Molt bé.
Ho trobo com un element important.
Molt bé.
Moltes vegades hem fet les coses d'esquenes a la gent que hi ha al costat, no, no és qüestió d'això.
Molt bé.
Perquè, també us ho dic, hi ha projectes que passa al contrari. Hi ha projectes que treuen els braços oberts perquè necessiten dinamitzar la zona, perquè tenen una necessitat específica i volen que es faci... O sigui que,
clar,
que
en el cas dels ramaders, vosaltres sou una solució per ells.
Correcte, absolutament.
Perquè si no, què fan? Les normatives diuen que no poden abocar, que no poden fer servir els purins per com a adob. Què fem?
Ens hem de concentrar, i això jo crec que està a l'ADN del grup Grinyó. Ens hem de concentrar que cada residu tingui el millor recorregut possible.
I que cada residu serveix pel que serveix.
Correcte.
I s'ha de tractar de la manera convenient, etcètera, etcètera.
Els residus són molt heterogenis. T'arriben barrejats, t'arriben amb 15.000 coses diferents i has d'anar separant coses. I un cop les tens separades, tens que mirar què és el que millor pots fer amb elles. Treus l'alumini, perfecte. Pues tinc alumini per tornar a fer alumini. Cartró, pues mira, perfecte, tinc cartró per tornar a fer paper i cartró. Estic resumint una mica i simplificant, no? I amb el tema orgànic és això. L'orgànic, què se'n feia fins ara? Doncs o es tirava l'abocador, o es llançava a l'aigua, amb l'aigua, i anava a parar a la depuradora, o es feia servir com adob directament, amb un tractament.
Tirar a l'abocador els residus, ja no orgànic, tots els residus tenim l'experiència al nostre país del gran abocador dels anys 70 del Garraf.
Correcte.
Una d'aquelles històries
que encara estem pagant les
negres i nefastes. I tots els que estem en aquesta taula, que som hereus d'aquella generació i hem participat, és a dir, que en definitiva endreçar les coses...
Tant de bo tinguéssim aquestes solucions i no haguéssim aplicat aquella de l'abocador.
Sí.
Tant de bo.
Doncs a l'orgànic, primer se li ha de treure aquesta capacitat que té de generar byproducts, de generar productes secundaris, com són doncs, el biometà, el bio-CO2, fins i tot el sofre es pot treure d'aquest. O sigui, pots refinar sofre i treure sofre elemental per vendre el sofre. Vull dir, nosaltres ens trobem nosaltres, per exemple, tenim un procés de gasificació, de lifluiditzat, amb el qual afegim una solució amoniacal per baixar el pH. I, bueno, ara estem en un projecte per aprofitar el propi amoni que surt de les plantes de biogàs per fer-ho servir com a...
Imagina't.
No, vull dir, al final és intentar trencar el cercle tot i que es converteixi en una biorefineria que puguis aprofitar-ho tot, tenir biofertilitzants, tenir... Bueno, és això el nostre ADN.
Aquest concepte de biorefineria m'ha agradat.
Sí, clar. Perquè al final és el concepte de... A més, el concepte del pagès de tota la vida. Ara algú dirà, ja t'has passat.
Sí.
Ara t'has passat tres pobles perquè el pagès...
Aprofitar-ho tot.
Tal, però és aprofitar-ho tot. És el que vam perdre als anys 60 i 70 amb el desenvolupisme, etcètera.
I el petroli.
I clar, que ens vam separar d'uns cordons umbilicals...
De la terra.
Ens vam separar de la terra a partir d'aquí... Clar, escolta'm, jo recordo una entrevista aquí amb un pagès de Castellbisbal, el Pere Botifoll, ara no sé quin dia va ser, però ara, molt recent, i deia, diu, el meu... Jo sóc eco, jo conreo a Castellbisbal tot eco, sense pràcticament fertilitzants. El meu avi ja també ho era.
Però no ho diu, sabia.
Diu, però el meu pare, diu, no ho va ser. Clar. I el seu pare era el dels anys 60 i 70 al camp. Diu, clar, el meu pare comprava els fertilitzants químics, etc., els fungicides, els plaguicides, etc., etc.
Van venir els de Monsanto i li van canviar els hàbits.
Clar, i ell... Diu, jo això vaig entendre que no i em guanyo la vida bé sent
com
coherent,
el meu avi.
Com el meu avi. El meu pare, diu, va pecar. Bé, el de va pecar ho he afegit jo, no ho ha dit amb aquestes paraules.
Molt bé.
Miquel Torrente, moltes gràcies per la pedagogia, per fer-nos entendre doncs, aquesta circularitat que només ens pot portar que beneficis, perquè no ser circular si no endreçar les coses vol dir que podríem continuar cometent o tornar a cometre molts errors del passat i de fa dècades, sobretot. Miquel Torrente, recordeu, director de Bioenergia del grup Grinyó. Per molts anys, molta sort.
Igualment.
I l'enhorabona.
Gràcies. Llarga vida.
Llar A i consum responsable.
Adéu als envasos monodosi.
Però
escolta, això no és allò, la història de que jo ja ho havia sentit?
Bueno, doncs fixa't si ho havia sentit, que ara mateix hi ha un enrenou al sector de l'hostaleria, fins i tot amb cartes al director. Bueno, ara no sé si existeixen les cartes al director, però sí, articles d'opinió als diaris dient que això és un atac als drets i als del sector, que només li faltava això al sector. Bé, per començar, això forma part d'una directiva que ja es va aprovar, que és la directiva d'envasos, és a dir, de la llei d'envasos, que ja va entrar en vigor el 2024 de manera total i que quedaven cosetes que s'havien d'ajustar, no? I aquesta és una, que no sé a què ve aquest enrenou i aquesta crispació que hi ha ara al sector i que jo personalment li he patit perquè ho he defensat i bueno, hi ha gent que no ho entès. A partir del proper 12 d'agost desapareixen per llei i qui ho vulgui mantenir s'haurà d'afrontar a les sancions que demana a Brussel·les. Els plàstics, els sobres de plàstic de sucre, de sacarina, aquests mini sobrets de sal i de pebre, les terrines de llet del cafè que et posen doncs, de vegades a l'AFE, al GAVE o a l'Avio quan demanes un cafè a bord, els sobres d'aquest xup de maionesa i de salses, que són una de les coses més habituals. I aquestes petites mantegues i aquests petits potets de mel, que de vegades són de plàstic o de melmelada, dels bufets de l'esmorzar dels hotels, sobretot. No? I que, bé, tot això que sembla, doncs, bé, doncs, no tingui importància.
I les càpsules de cafè monodosi d'alumini i plàstic?
Això és un altre negociat, com diria aquell, no? Això ja té un reglament dins de la llei de residus, de la llei d'envasos i residus d'envasos i sòls contaminats, perquè és una llei molt complexa.
Continuem per aquí, és que m'ha...
No, aquesta ja estava i ja està regulada, però aquesta toca un tema que hi ha molta gent que creu que això és una pèrdua de qualitat de vida. El fet de renunciar als envasos. Per començar, el 40% del plàstic, això són dades de la Unió Europea, no són dades meves, el 40% del plàstic d'un sol ús que es genera com a residu a la Unió Europea són envasos. Gairebé la meitat del plàstic d'un sol ús que es genera com a residu són envasos. Llavors, què és el que vam començar? Van començar per intentar controlar els envasos que són més, més superflus, és a dir, les collonades de plàstic, per dir-ho, que la gent m'entengui, no? És a dir, si nosaltres no som capaços d'entendre que el plàstic és un problema, que tenim una contaminació per plàstic al planeta brutal. I que cada vegada que anem a mar i ens estem i nadem i ens agafem amb una bossa o ens agafem amb una cosa de plàstic dient, però què és això, no? Si som capaços d'entendre això i no som capaços d'actuar amb coses tan petites com aquesta, no tenim solució, ni com a civilització ni com a espècie. Si les petites coses del dia a dia, que són petits gestos, això, aquests que els capitans ja em deien que eren poderosos, i que ho són, no som capaços de tirar endavant a l'any 2026 amb tota la radiografia del planeta que tenim, és que, sincerament, és molt frustrant, saps? Perquè, a més, la solució, fixa si és plàstic, la solució és el pebrer de tota la vida, és el salero de tota la vida, és el bot de mostassa i d'aquest xup que et posen els frankfurts, és aquella poletja que quan vas a l'Ikea i et menges un frankfurt i hi ha una poletja que treu el ketchup per allà. Estem parlant de passar... Aquesta és la qualitat de vida que perdem. I hi ha gent que està absolutament soliviantada per aquest tema, sobretot el sector de l'hostaleria. Els sobres de paper de sucre, que dius, bueno, i si els que no són de plàstic, què farem? Els de plàstic compostable i els de paper, estic pensant ara en els sobres aquests de sucre de paper, que són entranyables i que formen part de la cultura del bar i de la cafeteria, estem d'acord. Alguns dels quals porten missatges i hi ha gent que els col·lecciona. Estem d'acord. Però és que el problema és majúscul. Per això aquestes petites, i ho torno a repetir, collonades, les hem d'eliminar. Això continuarà, es continuarà podent, però només té 3 anys i mig de pròrroga. El 2030... i això ho estem dient al 2026, al mig del 2026, s'ha acabat. I dius, bueno, i qui no ho faci, és a dir, tota aquesta colla d'hotels i restaurants i bars i grans cadenes, com ara de menjar ràpid, que diuen que... I és possible que les cadenes de menjar ràpid els suposi un handicap als que hauran de fer front. Perquè tu imagina't a la sortida d'un gran esdeveniment esportiu o de música o de teatre i que tens a davant un restaurant de menjar ràpid i que ja hagin de, i que entren per centenars els clients i que hi hagis de tenir dispensadors per tothom perquè tothom estigui atès en el... És a dir, que no dic que no sigui un repte, però el que dic, que el repte de veritat és el que tenim davant de la contaminació per plàstic. Queden exclosos els hospitals i les residències mèdiques per una qüestió de sentit comú, no? Aquí sí que es mantindran. A la resta, els envasos monodosi s'han acabat. Prou, s'ha acabat. El 2026, aquesta cultura del fer servir i llançar amb una, sense raonar, s'ha acabat. Teníem una pròrroga de 2 anys. Ningú ha fet els deures. Tothom, ara et convido, em jugo un pèsol amb tu, que si anem a la cafeteria d'aquí davant i demanem un tallat i que ens posin sacarina o sucre, es donen un sobret. No es donen el sucre ni aquell potet de sacarina que tens la capacitat per posar-te una. Sí. Clar, són petits gestos, insisteixo, que la Unió Europea creia que els ciutadans de la Unió Europea entendrien, i no ho estem
fent. Però si és amb tot, José Luis. Bé, amb tot potser no,
però...
Per això
dic que no tenim solució. Que,
no, com a civilització.
El meteorit, quan vingui, farem net.
Val. Va, això és mobilitat, això és empresa green. Avui això és una mena de poti-poti per acostar-nos. De tant en tant ens agrada, doncs, el vessant social
i humà
de moltes coses. Perquè al final, allò que diem el quilòmetre zero, la sostenibilitat, etc., tot allò que forma part de la nostra espècie, de la raça, etc., si no hi ha el caliu humà i no hi ha, doncs, això.
Clar, per això les històries en nom i cognom serveixen moltíssim per això, per establir models i veure que tot és possible amb voluntat i amb esforç i amb això, posant-li energia, no?
El que farem ara, José Luis, és un viatge per pujar al Kilimanjaro, però no de qualsevol manera. I ho farem amb uns protagonistes que són, doncs, diversos. I ara veuràs per què. Mix Manresa. El Mix Manresa ens acompanya des de l'altra banda del fil digital a Mallorca. Mix, bona tarda.
Ei, Francesc, equip, què tal? Com esteu?
Molt bé. El Mix és l'esportista que va arribar al cim del Kilimanjaro, però amb bicicleta adaptada. Vinga, això per una banda. Però arribar a dalt del Kilimanjaro amb bicicleta adaptada no hi pots arribar de qualsevol manera. No. Hi ha d'haver una preparació, un equip físic, mental, etc. Per això tenim l'Enric Subirats, també metge especialista de muntanya, emergències, etc. Enric Subirats, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, companys.
Tenim a la Mireia Vicente, metgessa de família, treballa al Centre de Medicina de Muntanya d'Eurac Research a Bolzano, a Itàlia, però ara mateix a Barcelona. Què tal, Mireia?
Hola, molt bona tarda. Contenta.
Fantàstic. I el Raquel... la Raquel Serra, infermera de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Andorra, especialitzada en medicina interna i també en medicina de muntanya. Què tal, Raquel?
Molt bona tarda, Francesc. Gràcies per convidar-nos.
A vosaltres. A veure, amics, explica'ns una miqueta allò que diria algú, ¿dónde empezó todo? Va.
¿Dónde empezó todo? Bé, Francesc i tothom. Bé, jo sóc perplègic des de fa 34 anys. I bé, però...
I ara quants anys tens, perdona?
Jo ara faré 59 d'aquí dos mesos.
Val, és a dir, 25 anys...
Els 24, 20, sí.
Els 24 anys hi ha alguna cosa que trenca...
Sí, la mèdula me va trencar.
D'acord.
No, bé, sí, va ser un accident fortuit el dia 11 de maig del 92. Sí. Uh-huh. I res, jo ja venia d'un entorn bastant aventurer, d'esport, i què va passar? Pues després de l'accident vaig continuar practicant esport, gràcies al meu grup d'amics, tots me van recolzar i donar suport, i fa cosa de 3 anys, exactament l'any 23, vaig tenir l'oportunitat d'anar a Kènia i Tanzània a rodar un poquet per allà en bicicleta amb un grup d'amics i va aparèixer, bé, apareixia el Kilimanjaro cada dia, des de qualsevol situació, a qualsevol hora del dia apareixia el Kilimanjaro i et cridava, saps? I de cachondeo varen començar a dir això s'ha de pujar, perquè me varen oferir en un principi fer el perímetre. Hi ha una cursa de 7 dies, bé, una cursa excursió de 7 dies que és fer el perímetre del Kilimanjaro. Però ens varen escalfar i això s'ha de pujar. Vaig tornar a Mallorca, aquí a Palma, i vaig començar a desenvolupar un projecte, un PowerPoint, un projectet, i me vaig posar ja en contacte amb l'esponsor, dels esponsors amb l'Enric amb la Mireia amb la Raquel, el Joan, el Charlie, bé, i se va crear un grupet que tothom va recolzar el projecte de forma totalment desinteressada i amb una il·lusió espectacular, i això t'enganxa més, saps? Això ja se fa, la bolla de neu se fa grossa, i això ja no hi ha qui auturi. Sí, i aquí som ara.
Anem a l'Enric, anem a la Raquel, anem a la Mireia. Enric, com a metge i especialista en muntanya, etc, bé, especialista en medicina interna, si no recordo malament,
sí.
D'acord. I com prepares amb una persona per no pujar, diguem, al turó de la Peira, sinó, entén-me, pujar al Kilimanjaro? Aquí no hi deu haver només preparació física, aquí la mental deu ser absolutament imprescindible.
Sí, però en Mix ja la tenia. Mira, quan me va trucar vam quedar per fer un cafè i els vaig conèixer, amb ell, en Joan, i més que era el repte físic que podia ser extrem, amb la, tal com estàvem, el que em va impressionar molt és que era una persona que tenia una capacitat tremenda per superar qualsevol obstacle, saps? O sigui, creia tant en les seves possibilitats que qualsevol dificultat la transformava amb una fortalesa. I llavors dius, va, doncs t'hi apuntes. Però, clar, d'entrada estava una mica espantat, perquè a part ell s'havia d'afrontar a l'altitud, al terreny abrupte, a les condicions extremes, però amb el seu problema de la paraplegia. O sigui, a part dels riscos de l'altitud, hi havia les complicacions de la paraplegia, el que podia passar amb el portar la handbike, l'estrès tremendo a les extremitats superiors, tot això, i després el que ara tu deies de la salut psicològica, la salut mental, perquè era dia rere dia amb un estrès físic important, una manca de son, un aïllament, una incertesa, un fred i tot això. Llavors, bueno, el primer que vaig fer va ser revisar què sabíem, o sigui, la literatura mèdica, què sabíem. Després vaig pensar a veure quines persones de l'equip eren les més adients per anar al terreny i ajudar-lo directament. I clar, teníem a la Super Mireia, que la teníem llavors, bueno, i ara està que la tenim a Bolzano, hi havia la Raquel, i bueno, entre tots doncs vam estar fent una mica de protocol i ho vam fer, i penso que la Mireia i la Raquel t'ho explicaran millor, el que hem fet concretament. I també l'avaluació que vam fer abans, perquè Amics va estar a Bolzano fent-se també una avaluació simulant l'altitud i tot.
José Luis, li preguntem a la Super Mireia i a la Super Raquel, diu l'Enric. A veure, Mireia.
Bueno, primer de tot, Super, ha sigut l'equip que realment, no? Ha sigut, com deien Enric i en Mig, a anar sumant i cadascuna donant el seu punt de vista i aportant el seu granet. I el que vam poder portar també des de Bolzano és pues, fer aquestes proves, com seria fer proves d'esforç, simulant l'alçada, vam simular de 4.700 metres, no? I veure... En Mig portava la seva handbike i fer-li fer la prova d'esforç, veient com a nivell cardiològic, a nivell respiratori, ell s'adaptava en aquella altura, no? Perquè a part del repte físic, que ja era un bon repte, també el repte associat a l'altitud, que no només l'afectaria a ell, sinó a tots els membres, no? de l'expedició, diem, que estàvem sotmesos a pujar el Kilimanjaro, que és aquests 6.000 metres, i planificar una mica l'entrenament, no? Que juntament amb el Joan, que ha sigut l'entrenador físic, no? Que l'ha anat acompanyant també tot el trajecte, doncs veure com es podia entrenar per assumir aquest repte físic, mental, d'altitud, i llavors va fer tot l'entrenament per l'alçada, també a Sierra Nevada, que va estar... pràcticament 3 setmanes, que després us ho puc explicar també.
Caram. Sí. Raquel.
Sí.
Preguntar-te, clar, heu parlat del Joan, d'un equip, clar, el Mix ja parteix, José Luis, d'una base mental que ho ha dit l'Enric, que diu, escolta'm, no, és que ell està per superar-ho tot. Aleshores, a partir d'aquí, diríem, això ho tenim superat, però estem en un àmbit fregant els 5.000 metres, amb una pressió atmosfèrica, amb una humitat absoluta, amb un... què més? Pressió, humitat absoluta, bé, alçada, evidentment, i en definitiva, totes aquestes complicacions. Raquel, com s'adapta una persona a tot plegat i d'una manera que devia ser bastant ràpida?
Doncs sí. La veritat és que en Mig ens va sorprendre molt a tots, perquè nosaltres el dia a dia doncs, portàvem molt el control de salut de tothom, no? I en Mig realment es notava que estava superben preparat per aquest repte, no? Tant a nivell físic com a nivell mental. I llavors, doncs, la motivació aquesta d'ell feia doncs, que superava cada etapa doncs, pues, molt bé, no? De forma excel·lent. I llavors això feia doncs, que s'anés adaptant molt millor a l'alçada. La veritat és que tots ens vam anar adaptant molt bé, tot i les complicacions que això pot suportar, suposant el Kilimanjaro, ja que fas molt desnivell cada dia, no? I hi ha un greuge més elevat de poder patir mal d'alçada, però la veritat és que va anar tot molt bé i no vam tenir cap problema greu i en aquest sentit pues, molt correcte. No? I gran part d'això jo crec que és la motivació per poder aconseguir el repte.
Empresa Green.
La meva pregunta va dirigida als quatre, tot i que segurament tindrà com a protagonista principal el Mix, però és interessant la figura i l'opinió dels que l'han acompanyat. I la meva pregunta és, ja saps que hi ha una dita que diu que la natura cura, d'acord?
Sí.
Aquesta dita, tots els que sortim a la natura ho veiem, que surts del bosc millor que entres.
Home, aquí...
I científicament està demostrat.
Home, aquí hem parlat dels banys de bosc, aquí, per exemple.
Però hi ha reptes que són inassolibles.
Sí, sí.
I fronteres que són absolutament infranquejables.
Sí, clar.
És a dir, que la natura et pot ajudar, però hi ha reptes que no pots tirar endavant. Mm-hmm. Segurament que si aquesta prova s'hagués fet indoor en un polígon industrial...
Escolta, se m'està posant la pell de gallina del teu plantejament, eh? Estic pensant en la natura... Amb...
El meu plantejament, que va dirigit al Mix, però també als que l'han acompanyat d'aquesta aventura és: la natura t'ha ajudat, Mix?
Hombre, totalment. Aquest entorn salvatge m'ha ajudat moltíssim, però el que me va ajudar més és l'equip, és l'escalfor humana. Tenir un equip al teu voltant, tenir confiança, carinyo, estima, un somriure, això a mi això és el que me tirava endavant, saps? A part el paisatge, però el paisatge en aquesta situació com en segona posició.
Perquè segurament vas tenir moments de bajón, això que en diuen, i davant de... Clar, és que no em puc ni imaginar el que és posar-te davant del Kili i dir, uf, amb el hàndicap que té el Mix, no?
No, el bajón més gran, que no és un bajón, és que jo estava convençut que si no era avui era demà, la bicicleta es trencava. Saps? Sí, no, perquè rebia de per tot i convençut. Jo no vaig dir res mai, però dic, se crullerà i d'aquí ja començarà una rotura irreparable. Però res, tot va sortir fantàstic.
Carai, quina bicicleta.
Enric, és cert això de que la natura, és a dir...
Escolta, ho has dit tu, hi ha estudis científics suficients, hi ha aquests dels banys de bosc que tu dius de, que diuen que si són aquelles espores que potser tenen antibiòtic, que no sé, però també
aquests.
Hi ha sí, exacte, però també hi ha forces estudis del camp de la sociologia, allò de que si allà on tu vius hi ha verd, el teu nivell de benestar, la teva percepció de benestar subjectiu és molt superior a l'altre. Vull dir, realment és que això de la natura és que és així, no és una opinió. Jo
clar,
crec
és que
tens
per això
tu.
Hem començat parlant d'un dels càrrecs, crec que és el de la Raquel, o el de la Mireia, de medicina de muntanya, que és un concepte que a mi personalment m'intriga moltíssim.
Totes dues.
Medicina de muntanya, és a dir, que hi ha una especialització en aquest tipus de... dins d'una carrera tan complexa i tan...
Com... És una expertesa, no és ben bé una especialització.
Ah,
és que hi ha alguna sèrie de condicionaments, de condicions, que en la muntanya ho veus amb més freqüència. Però una és aquesta, i l'altra, el que mirem d'entrenar a les persones que ens venen a fer la formació, i sobretot el que els diem al cap, és que una cosa que es trobaran, això ja és més mèdic, més sanitària, és que hi ha tres situacions que et faran canviar i fer coses que són diferents de les que faries amb les guies de pràctica clínica en un hospital. I són, per una banda, que l'entorn no el controles, ja sigui per temes de meteo, de que et fa una tormenta, o fa massa calor, massa fred, o això, o per temes de que estàs en un lloc molt remot. La segona és que els recursos són són escassos o bé inadequats, perquè a vegades, per exemple, en un rescat, inclús en el nostre país, dius, mira, tens aquest avís que sembla que hi ha això, i tu agafes el material, inclús pots triar el que vols, i vas allà i dius, ostres, precisament no he agafat allò que ara necessito perquè m'ho pensava diferent. I la tercera és que, encara que sigui aquí el cadí que està aquí, que el veig des de la finestra ara mateix, i està aquí al costat de casa...
Aquest sí que és un bon bany de natura.
Aquest és un bon bany de natura. Segurament trigarem molt en arribar en el centre sanitari adequat per atendre el pacient, Ja no et diré el que li menjar-ho. Són les tres diferències, i la Raquel i la Mireia, que han fet totes les formacions que hi ha, doncs són unes cracs amb tot això. Llavors vas molt confiat. O sigui, el mix estava amb les millors mans.
Clar.
Mireia, Raquel...
Des d'aquest punt.
Mireia primer, Raquel segona, que això de que estigueu a distància hem de donar l'ordre de parlar.
Jo volia afegir dins de la natura i de l'entorn que ens va motivar tot plegat, jo crec que també un factor crucial va ser l'equip local que teníem allà acompanyant-nos, no? Que podem parlar-ho tots junts, però crec que també sense ells no hagués sigut possible, que són al final... tu pots tenir els teus protocols al cap, les teves guies, però ells són els que també dominen molt el terreny, i vam ja coordinar-nos també amb ells abans d'anar-hi, i durant, no?, tota l'expedició van ser un punt crucial, el fet de dir no, seguim pujant, coneixem el terreny i volem fer-ho i pujarem fins amunt. Llavors compartir amb ells aquell trajecte crec que també, no hagués sigut possible si no fos per ells, no?
Raquel.
Sí, doncs mira, jo vull aportar de que també, com ha dit l'Enric, no? Que no estàs en un hospital, no? Que estàs en un entorn remot, no? Que és molt diferent, i llavors volia parlar una mica de lo que és com vam preparar tot el material, no? Què ens emportaríem, no? I això va ser gràcies, doncs, també a l'estudi previ, no?, que vam fer conjuntament amb la Mireia, amb l'Enric, amb el seu equip, no?, d'aquests factors de risc que ens podíem trobar i de com solucionar-los sobre el terreny.
Perdona, Raquel, l'estudi previ del mitjà o de l'individu?
L'estudi previ, o sigui, l'estudi dels factors de risc que ens podíem trobar sobre terreny, no?, de complicacions mèdiques que podíem tenir, no?, i de com solucionar-ho. I amb tot això, no, amb tots aquests factors, doncs llavors va sortint tot el material que portaràs a la motxilla i vas creant, no, aquest petit hospital de campanya que has de portar damunt. I això també és tot un repte, perquè has de portar de tot, però poc per poder solucionar-ho, no? I la veritat és que al final no vam gairebé utilitzar res, va ser un èxit.
No volem fer spoiler del documental, perquè hi ha un docu, oi? Hi ha un docu que podrà demostrar aquesta aventura, però l'aventura que va bé, oi, Mix? És a dir, que arribes.
Sí, hi ha un documental de 50 minuts, el vàrem presentar la setmana passada, perquè IB3... la televisió autonòmica balear i altres sponsors han col·laborat molt, i de moment ja està pràcticament tancat. El dia de la presentació, de moment, serà el 27 d'octubre al Festival de Cinema de Muntanya d'aquí de Palma, i després ja la nostra intenció és que pegui un salt a altres festivals de muntanya.
Home, a Vic en tenim un, per exemple.
Sí, exacte, el Torelló, exacte, sí.
I no només festivals de muntanya, jo crec que aquesta aventura és perfectíssimament...
Sí, però tot això ja s'encarrega la productora, l'Andret i tota aquesta gent. Jo ja estic al marge.
I tant. La pregunta seria, clar, això és una cosa que sempre diu el Jornet, no?, que el pitjor dels reptes és assolir-los, perquè llavors s'ha acabat. Ja fas 5 vegades el Montblanc de nit, amb ambes...
Estem parlant d'una persona amb uns reptes...
Clar, però, amics, el proper? Perquè, clar, quan vas arribar vas dir, guai!
Estem als últims segons, José Luis.
I ara què?
I ara què? Quan vaig arribar al cim o ara què?
Quan vas arribar al cim vas dir, i ara què faré? Quin serà el següent repte?
La típica, baixar, que és el més difícil.
I que no acabi cruixint la bicicleta.
Magnífic.
Sí, sí.
Sí, sí.
Era el baixar.
Clar.
On més perill era, perquè ja duiem 11 hores de pujada, cansament, deshidratació, i era baixar.
Mm-hmm. Però anaves això, anaves bé amb tot l'equip, però anaves amb la Mireia, la Raquel, el Joan, el preparador físic, no. Que... Sí. Correcte, oi? Que sí. No el tenim aquí a l'entrevista, que és, sí. Bé, un preparador físic que ha entrenat un esportista mundial de Mallorca, imagineu-vos. Vull dir que has estat envoltat per gent molt, molt...
Això subratlla el tema de l'equip, no?
Oh, clar.
No, jo anava seguríssim i sobradíssim amb aquest equip. Ho dic en sèrio, anava... Molt segur.
Molt bé.
Escolteu, ens hem passat molt, molt, molt dels minuts, però jo crec que valia molt la pena per posar en valor aquest repte, aquest tirar endavant, aquest... Bé.
Ho hem dit al principi, no?, que anava a parlar d'una aventura humana.
Sí.
La conversa ho ha demostrat, no?
Sí, senyor. Sí, senyor. Amics Manresa, geògraf, com jo, m'agrada, m'agrada.
Ja ho sabia. Sí. I tenim amics en comú.
Ah, Miquel Grimal, segur.
Exacte.
Ah, ja, de Manacor, sí. Ja ho crec.
Molt
ja
fan. Professor de climatologia.
Molt sí. Fan.
Molt
sí.
Fan.
Sí.
I el Biel Alomar, també.
Uh-huh. Ah, sí. Sí, sí, sí. Enric Subirats, metge i home de la muntanya i home d'una qualitat humana, jo diria, insuperable. Enric, una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, a tu d'estar sempre amb nosaltres.
Mireia
gràcies.
Vicente, metgessa de família, moltíssimes gràcies també amb aquest màster, podríem dir, d'expertesa de muntanya, actualment a Bolzano. Un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Raquel Serra, infermera del Nostra Senyora de Meritxell d'Andorra, especialitzada en medicina interna i també en medicina de muntanya. Un plaer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu, adéu.
Quin temps farà?
Ho dèiem al començar el programa. Som 18 de juny i a les portes de l'entrada oficial de l'estiu, perquè a casa nostra arriba Sant Joan i això vol dir, amb lletres majúscules, estiu. Però, sincerament, el maig ja era estiu, com a mínim els últims 10 dies de maig, batent rècords, i el juny està sent estiu. I de quina manera? D'una manera continuada i d'una manera que continuarà així i fins i tot tocarà sostre la calor entre el proper diumenge i dimecres de Sant Joan, inclosa evidentment la nit de Revetlla, la nit de dimarts a dimecres. Calor que recorda la del Sant Joan del 2003, recorda, per exemple, la del Sant Joan del 22, recorda la de l'excepcional Sant Joan i, sobretot, tot el mes de juny de l'any passat. Aquest ho va pulveritzar pràcticament tot i d'una manera escandalosa. Doncs bé, els propers dies, calor a dojo i entre diumenge, dilluns, dimarts i dimecres, màximes a tot l'interior de Catalunya entre 35 i 40 graus de forma sostinguda i entre els 30 i 35 a gran part de la costa o del Pirineu. I tot això amanit pel sol. Potser algun ruixat o tempesta de tarda al Pirineu, escadusser, més probable a partir de dilluns. El que acabem de dir és vàlid per dissabte per l'Anna Vila. Sol i calor a dojo, al festival, o més ben dit, el Dia de la Música Figueres. El Jaume Bonet, que s'espera la tarda vespre a l'Albi, a les Garrigues, dissabte, doncs sol i calor. Evidentment, en aquesta zona la marinada entra i el vent pot ser present. Diumenge, Montse Miró, quin temps farà a Ocata, a la zona doncs, de la costa barcelonina. Sol, calor. També a Lleida, pel Víctor i també per l'Albert Torreig a la Fira del Solstici a Santa Cristina d'Aro. Sol i calor a Dojo. També per l'Eva Begú aquest cap de setmana o el Rubén Soto a la Festa Major d'Olesa de Montserrat. I per la Revetlla de Sant Joan, clar, queden més dies. Ens diu la Lorena Comas com es presenten les falles d'Isil per la Revetlla de Sant Joan. En principi pot haver alguna tempesta a la tarda, però difícilment a l'hora de les falles. Ja hauria passat. I tant de bo i sigui per remullar una mica, sobretot per refrescar. I ara és Pons. Quin temps farà la nit de Sant Joan a l'As? Aquesta població que toca la Seu d'Urgell. Doncs en aquesta zona també el sol i la calor de dia hi hauria de ser present. En definitiva, un cap de setmana d'allò més tòrrid i també, probablement, per la Revetlla de Sant Joan.
La setmana que ve.
I la setmana vinent parlarem de conreu amb seny a Castellbisbal, al Baix Llobregat, a Can Oliveró, aquesta masia centenària on el conreu ecològic és una prioritat. I en Mario Vizcarro, el nostre especialista del mar, ens portarà peix blau i en Gallego ens parlarà, en aquest cas també d'un peix, però ben diferent i per un altre motiu, el tauró blanc. I tot això gràcies a un equip, el nostre tècnic José María Campillo, però també avui en Dani Jiménez, Gori Massip a la redacció, Núria Ventura, sots direcció i producció i un servidor, com sempre l'home del temps d'aquest programa, Francesc Mauri. Que vagi molt bé i sobretot bona entrada d'estiu i bona revetlla.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.